Si ens heu escoltat alguna vegada, no us haurà sigut difícil reconèixer aquesta melodia. Molt bona vesprada i benvinguts avui dia 16 de desembre a Fil per Randa, a UPB Ràdio. Jo sóc Núria Agulló i junt amb Beatriz de Zúñiga i Arantxa Escrivà ens podeu escoltar cada setmana a través de la 102.5 FM i també per la pàgina web de la Universitat cada dijous de 1 a 1 i mitja i els dissabtes de 12 a 12 i mitja. Com sempre, volem convidar-vos a quedar-vos i bé, perquè avui anem a parlar sobre... A veure, Bea, què anem a parlar avui?
En la secció d'actualitat parlarem de la tercera edició Sant Silvestre Solidària, de la jornada de Portes Obertes i de la poesia en valencià, entre d'altres.
I tu, Arantxa, què ens contes avui?
Tenim dues notícies sobre dos projectes innovadors, un per part de la Universitat de València i un altre al campus de Gandia, a la Universitat Politècnica.
Molt bé, doncs en el meu cas parlarem un poc de Benimaclet, que és un dels barris més compromesos en la cultura d'ací de València, junt amb molts altres, però Benimaclet en concret, i també us informarem un poc del teatre i la música que ens depara aquest cap de setmana. I com no, volem informar-vos d'una molt bona notícia, perquè ja tenim una pàgina de Facebook, que és Fil per Randa, tot seguit, i en la que podeu ficar-ho al buscador i podeu posar m'agrada, si en el cas de que vos agrade, esperem que sí.
Teniu també l'enllaç a la pàgina web de la Universitat Politècnica per poder escoltar els nostres programes i deixar tots els comentaris que considereu
petició,
adient.
Que...
Efectivament, vos convidem a que ens pugeu fotos, a ens digueu coses del que volem parlar, del que voleu que parlem, tot el que vulgueu, com ja sabeu, a Fil per Randa en Facebook. Bé, doncs, sense més dilació, entrem a l'actualitat.
Estàs escoltant Fil per Randa.
Hola, Bea, molt bona vesprada i, com sempre, vens carregadeta de notícies, no?
Sí, així és. Aquesta setmana venim carregadets de notícies de la UPB i és que el Vicerrectorat d'Esports de la Universitat Politècnica de València, en col·laboració amb l'empresa Everis, organitza avui la tercera edició Sant Silvestre Solidària al campus de Vera de la UPB.
Avui mateix?
Sí, avui. A les 6 i mitja consisteix en una carrera de 3 quilòmetres de distància, que com ja dic començarà a les 6 i mitja, des de la pista d'atletisme, i l'obrirà l'ultrafondista Josef Agram.
I poden córrer disfressats?
Sí, així és. Una de les propostes és disfressar-se per donar-li un poc d'un to més humorístic. I per qui vulga participar, podeu recollir el dorsal a l'oficina d'informació del Vicerrectorat d'Esports pagant un euro que es destinarà a una causa solidària. I a més, cada corredor se li regalarà una samarreta.
Ha estat organitzat per la Universitat de València, no? Però has dit
la Politècnica.
Que per la Universitat Politècnica de València, això. I has dit que col·labora també l'empresa Everis.
Sí, l'empresa Everis és una consultora multinacional que ofereix solucions de negoci, estratègia i desenvolupament, i les persones que estiguen interessades en treballar en Everis, que és una molt bona proposta per a tots els estudiants de la Universitat Politècnica, podran deixar els seus currículums o enviar-los a través del correu electrònic que es troba a la pàgina web de la Universitat Politècnica. Per altra banda, també us parlem de les jornades de Portes Obertes, que està destinada a pares i propers estudiants de la universitat, i són gratuïtes i estan pensades perquè les famílies dels alumnes de secundària coneguen la Universitat Politècnica, com és el campus, que ja saben que té molta vida aquest campus, i les titulacions que s'imparteixen. I com a novetat, a més dels tradicionals dissabtes de matí, que és com es solia fer, enguany també s'han organitzat jornades per als pares, dijous a la vesprada, al campus de Vera i al campus de Gandia, i dilluns al matí al campus de Gandia.
I una cosa, jo estic interessada en inscriure'm, en assistir, m'he d'inscriure o...
Tu ja estàs estudiant una carrera, no?
Ja, però bueno, per si acas...
Ara es canvia ciències. Sí, les famílies que vulguen visitar la UPB, les jornades de Portes Obertes, com ja he dit, poden inscriure's de forma gratuïta, completant un formulari que és prou senzill, que es troba a la pàgina web de la Universitat Politècnica i que estarà disponible a partir de demà divendres, dia 17 de desembre de 2010. I ara passem a un tema una miqueta més cultural, com és la poesia en valencià. La Universitat Politècnica de València també, que, com ja he dit abans, ve prou carregadeta, convoca el tercer premi Carles Salvador de Poesia en valencià. i fins al dilluns 31 de gener de 2011 podeu presentar les obres. I el premi Carles Salvador reconeix una obra de poesia que ha de ser original, escrita en valencià, o en o qualsevol altra varietat de l'àmbit lingüístic, amb una extensió de 40 o 60 poemes.
I el tema de la compensació econòmica, el diners, premi...
Sí, és un guardó que està dotat amb 3.000 euros, a més de la publicació de l'obra guanyadora per l'editorial DNS en col·lecció Edicions de la Guerra, i el termini per a la presentació, si estàs interessada, Arantxa, que com ja t'he dit són 3.000 euros de guardó...
Sí, que no mos vendrien res malament.
No. De les obres finalitza el dilluns 31 de gener de 2011, encara dona temps.
N'hi haurà competència, no?, perquè és un bon guardó.
Sí, hi ha competència, i és que en les últimes edicions s'han presentat al voltant de 40 obres.
I ara què dius de les últimes edicions? Qui va ser el guardonat l'any passat?
En les edicions anteriors van ser premiats Eduard Marco per Refugi Incolumne i Joan Navarro per A Desjoc. I com us vam dir la setmana passada, el Festival Inquiet va rebre guardons a la Universitat Politècnica. Us vam dir que l'Opkick Panic, en la secció de Correcuita, va rebre el tercer premi de Jaime Graus Ferris, i també us he de dir que Marta Carmona Cerver, també alumna del campus de Gandia de la UPB, ha estat finalista amb el curt L'Amprea, i Sam Baixauli, exalumne del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, ha aconseguit el primer premi amb el curt Si la cosa funciona en el Festival Inquiet de Cinema en València.
Caram, és de Gandia, estaran contents, no?
Sí, és normal perquè allí es fa comunicació audiovisual i així comunicació audiovisual és de la Universitat de València.
Clar.
Aleshores, els premis són del campus de Gandia. I, per últim, abans de passar a un tema més musical, us recordem que encara està vigent en Punt de Trobada, que consisteix en un projecte que s'ha dut a terme per el Centre Llengües, que ha posat en marxa un meeting point amb motiu de crear un punt de trobada per a la pràctica de diferents llengües mitjançant diverses propostes que han tingut lloc tot el mes de novembre i també continuaran el mes de desembre.
I en aquest desembre, llavors, què s'oferirà, què es durà a terme?
Al igual que en novembre, es fan tàndems lingüístics, una sala de lectura en premsa internacional, que és prou interessant, el servei de préstecs de llibres, les jornades temàtiques internacionals i les activitats de caràcter més lúdic.
Un poquet de tot.
Sí, i podeu veure l'agenda d'activitats al Meeting Point, a la web del Centre de Llengües.
I de música, què ens ofereixes avui?
Sí, com ja us he dit, per parlar un poquet de música en valencià, podeu recollir el disc de la música en valencià, el volumen 5, en el qual ha col·laborat la UPB, i podeu demanar-lo a l'àrea de promoció i normalització lingüística del campus de Vera, de 9 a 2 del matí, de dilluns a divendres.
Per als d'Alcoi o els de Gandia?
No, això és per als de València, per als de la Universitat Politècnica de València, aquells campus. I si estudies al campus d'Alcoi o al de Gandia, has de demanar-lo al Centre d'Autoaprenentatge de València. I en el disc trobaràs cançons dels grups i cantants que van participar a la Xira 2010, que organitza l'Escola Valenciana durant les trobades d'escoles en valencià.
Ei, això el tinc jo, està molt bé, això és bé.
Sí, nosaltres també el tenim a casa, Arantxa. I també pots escoltar el disc a l'enllaç que figura a la pàgina web de la Universitat Politècnica. És un disc que està prou bé i segur que us sonaran prou cançons. I ja passant a la Universitat de València, després de tot aquest recull de la Universitat Politècnica, que té prou moviment aquesta setmana, us hem de dir que la Universitat de València reduirà el pressupost per a 2011 en un 1,57%. Cal recordar que el pressupost de 2010 ja va suposar una reducció del 2,98% respecte al 2009. Segons ha explicat el gerent de la universitat, Joan Oltra, els pressupostos es manifesta que el que es busca és el compromís amb la societat valenciana en un escenari de contenció de la despesa a causa de, com ja sabeu, de les dificultats econòmiques que hi ha ara per a tots.
Clar, això d'apretar-se el cinturó està al cap del dia, no?
Sí, sí, i ara a la universitat també volen fer una miqueta, un poquet d'estalvi, no?
Les mesures eixes d'estalvi com... No, sí. Perquè per apretar-se el cinturó hi ha que fer alguna cosa.
Sí, així és, i la Universitat de València ha posat en marxa durant aquest curs una sèrie de mesures d'estalvi que a més han projectat valors relacionats amb la sostenibilitat i el respecte al medi ambient, que es busca també, per una part, estalviar diners, però per l'altra també la sostenibilitat del medi ambient, que creguem que és prou important. I s'estan executant plans de reducció de consum d'electricitat, gas, aigua, telèfons i materials d'oficina.
Això jo em pareix molt bé perquè, per exemple, a la facultat de vegades tenim la calefacció un poc forta i és un contrast un poc. Tampoc sí. És necessari posar-la tan alta i ara ja s'està duent, ja s'està reduint això, no?
Sí, també s'està controlant prou quan està la calefacció que estiguin totes les portes tancades, perquè moltes vegades estan obertes i aleshores
no serveix per a res, no?
No, és clar. Com si
estiguera ahí soltant i soltant, però aleshores haurà sigut productiu, no? Esperem que tinga el seu èxit.
Perquè sí, segons el gerent es podria arribar a estalviar 1,3 milions d'euros per l'execució d'aquests plans sostenibles i ha demanat la col·laboració de tota la comunitat universitària per aconseguir els objectius. Així és que ja sabeu que si està a calefacció tanquen la porta, les aixetes es tanquen, tot per ajudar a aquesta reducció de la despesa i també per ajudar al medi ambient. I de moment, durant 2010 es podria arribar a una reducció, es considera un estalvi total de la institució d'uns 1,5 milions d'euros.
Molt bé, doncs ho intentarem per la nostra banda, no?
Sí, esperem. I per últim, de la Universitat de València, us volem parlar d'un nou reconeixement acadèmic als estudiants, per si esteu interessats, i vosaltres també, que el Consell de Govern ha aprovat un reglament per al reconeixement acadèmic en crèdits als estudiants per a la seva participació en activitats universitàries, culturals, esportives i de representació estudiantil i solidàries i de cooperació, més activitats de vida universitària, no tant acadèmica, d'anar a classe ni
no, més el que envolta tot el que és el món de la universitat, no?
Sí,
que
de col·laboració en la universitat. I els plans d'estudis hauran de recollir la possibilitat de que els estudiants obtinguin un reconeixement d'almenys 6 crèdits per la participació en les activitats esmentades, que no són pocs crèdits. I l'ocasió de realitzar activitats que afavorisquen la creativitat, reconeguen la participació en la vida universitària i en general complementen els estudis elegits, que és el que estem dient, no? Que no estan assistir a classe, sinó un bagatge clar cultural complementari que adquirim fora, no?
De vegades també és molt interessant això, perquè una classe és molt monòtona, molt això, i llavors així pots
un poc per a complementar-ho tot, una visió global, no?
Sí, i es tracta, per exemple, de quan venen alumnes d'últims curs de batxillerat a veure la universitat, els que es presten voluntaris a mostrar-los el funcionament, les aules, la universitat, tot això que tinga un reconeixement.
Els mentores, per així dir-ho.
Sí,
no?
que tinga un reconeixement perquè en realitat es tracta d'una feina de col·laboració i de solidaritat en la universitat, no? I és una manera de fomentar aquesta col·laboració.
Doncs de solidaritat parlarem més endavant, però ara anem amb la ciència d'Arantxa.
Innovadora, UPV Ràdio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Escúchanos por internet en www.upv.es.
Viatja amb nosaltres fins a la constel·lació de Plèiades. Un viatge sideral.
Un viatge sideral. Un viatge
els divendres, sideral. De 13 a 14 hores,
en la 102.5 de la FM.
En la 102.5 de la FM. De la FM.
Filperranda a la UPV Ràdio.
Vinga, Arantxa, posa's un poc al corrent de la ciència, que bé, jo som un poc de lletres i
ja això no ens costa una miqueta.
Bé, aquesta setmana, una setmaneta més, a la secció de ciència, anem a començar parlant d'un estudi que s'ha fet, una investigació. A la Universitat de València, un equip de científics han aconseguit preparar materials magnètics i superconductors. Ojo. Aquesta investigació ha estat dirigida pel professor Eugenio Coronado, un professor de l'Institut de Ciència Molecular, i s'ha aconseguit que cohabiten en un mateix compost tant el magnetisme com la superconductivitat. Sabem que aquestes dues propietats no coexisteixen molt bé, no?, en un mateix material. Doncs amb el procediment químic desenvolupat ja és possible. Ja és possible que un material siga, a més de magnètic, que siga conductiu.
Llavors, conta'ns un poc en què s'ha basat la investigació, el procediment aquest.
Resumint, ha estat una construcció d'un sòlid laminar format
per... Un moment, però això què és? A veure, és que... No.
Un sòlid laminar.
Explica't.
A veure, un sòlid és un compost, no? Però format per làmines. Són capes alternades, tant superconductores com magnètiques, vale? Una làmina conductora, una làmina magnètica, d'un grossor nanomètric. I el nou material, lo rellevant, no? És que en lloc de que ha estat construït àtom per àtom, no? Sabeu que és sòlid... com qualsevol cosa va per àtom, no? Pues, doncs el procediment, el que ha utilitzat com a blocs de partides són dos nanocapes funcionals, una superconductora, com ja he dit, i l'altra ferromagnètica.
Ah, val. És com construir un edifici, però en lloc de fer-ho rajola a rajola, directament apilant pisos sencers, uns damunt d'altres, no?
Sí, algo així, entès jo, làmines amb diferent funcionalitat alternades...
Sí, bueno, mirat així en una visió de construcció d'un edifici, seria, algo així, no? En compte de rajola a rajola, pues, un pis i preformat, i un altre pis preformat, no? Diferents làmines que han constituït aquest sòl.
Curiós.
Sí, bueno, i això, pues sí, és curiós perquè obri nous reptes, no?, en la síntesi de materials multifuncionals, la investigació del disseny químic dels nous materials difícils, que són difícils o impossibles d'obtindre per altres mètodes.
Perquè no existeixen materials que siguin magnètics i superconductors.
Són dues propietats que a un material, pues, no són de normal les dues coses, o és magnètic o és conductor. Bé, aquest està rellevant perquè, bueno, és un poquet de curiositat,
una fusió, no?
Bé, agarra punts. Vinga, continua.
Sí, ara anem a passar al campus de Gandia, de la Universitat Politècnica. Un altre equip d'investigadors ha elaborat un nou mapa predictiu per a un estudi de la biodiversitat a la Comunitat Valenciana.
Això de la biodiversitat és per l'any de la biodiversitat, té alguna cosa a veure o...?
Sí, clar, ja van dir que aquest any va ser el de la biodiversitat, no? Ha estat molt important tot això. Bueno, el tema, aquest nou mapa que ha fet aquest grup d'investigadors sobre la distribució de les espècies de flora i fauna amenaçades a la comunitat, al nostre territori, ajudarà un poc més a saber quines són les zones més importants que cal protegir per tal de no perdre aquesta biodiversitat autòctona, no?, que és valenciana.
Però per saber quines zones s'ha de protegir amb cura, per elaborar aquest mapa que estàs dient predictiu, portarà un procediment una mica
complicat. De fet, van començar avaluant i actualitzant el banc de dades de la biodiversitat de la Generalitat. Van renovar tota la informació, no?, atenent a la distribució de totes les espècies amenaçades, tant de flora com de fauna, que hi ha al llarg de tota la comunitat. Després ja amb models matemàtics predictius, amb de més variables a tindre en compte, com pot ser la vegetació que hi ha a aquest lloc, o la temperatura, o qualsevol requeriment biològic d'una espècie.
Els canvis de temperatura i tot això, no?
Sí, amb més procediments, models matemàtics, com ja han dit, es van obtindre uns resultats que van permetre obtindre un exhaustiu diagnòstic, és que sempre me traven aquesta paraula.
Exhaustiu.
Diagnòstic sobre aquesta distribució de la biodiversitat.
La veritat és que sembla una investigació prou costosa per això que dius de tornar a actualitzar tota la base de dades per part d'aquest grup d'investigadors del campus de Gandia.
I productiva, diria jo, perquè, clar, s'ha d'actualitzar la informació, no podem tindre una informació de fa anys, s'ha de saber ara exactament el que hi ha.
Sí, perquè no? Jo em fico a pensar en Gandia, no?, i penso en llocs amb varietat biològica, Jo no sé si pensem molt sobre la varietat biològica, però m'ha quedat bonic.
Però bueno, tu el pares a pensar en Gandia, per exemple. Sí, tu quins jocs dius... Si...
Les marxals, de sempre, les seues... No sé...
Les seues típiques tortugues, no?
Sí. Fer la safor, l'albufera...
Sí, ja, s'ha destacat que les zones que... Eixes zones que se sap que hi ha molta vida, molta varietat, que per tant tenen més importància per a la conservació de les espècies... Zones com, per exemple, l'Albufera, que has dit, o el Prat de Cabanes...
La Font Roja, no?
D'ahir del Coi, no? Que la teniu ahí ben bonica.
La Terreta.
Sí, o les marxals, com la marxal de Pego i Oliva, o de Xeresa de Xeraco...
No,
més
Núria,
puestos que...
ho sentim, però la Font Roja...
La no Font Roja no està, no està.
Del Coi no...
Bueno, això, de
no
més...
No passa res. Bé, doncs, avui un poquet de natura, no? Tenim per totes bandes, però hem acabat ja, no? Amb la natura.
Sí, però m'agradaria recordar una cosa que ja van dir la setmana passada, i és que encara està vigent al Jardí Botànic, així a València, l'exposició FICE sobre la fibra vegetal alternativa, natural i ecològica, que ja van dir. Està oberta hasta el 30 de desembre al Jardí Botànic, una entrada gratuïta. I això ja ho van dir, volem recordar que encara està ahí, encara podeu visitar-ho.
No era fins al 30 de gener?
30 de gener, sí.
Molt bé, Bea, molt ràpida. Bé, doncs, rapidíssimament anem a la cultura, ja, per fi.
UPB Ràdio, 102.5.
102.5 FM.
Rebelión en las ondas.
Miércoles de 9 a 10 de la noche. Mota.
Conoce tu casa, la casa del alumno, un lugar donde aprender, jugar, estudiar, en el campus de Vera, únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica, la casa del alumno, nuestro punto de encuentro. Conócenos también en casadelalumno.blogs.upv.es. Universidad Politécnica de Valencia.
Estás escoltant Fil per Randa.
Hola, continueu per ahí, no? Bé, doncs, continuem amb la cultura i parlem, com hem dit, de Benimaclet, un barri, al nostre parecer, compromès amb tot tipus de cultura. I és que fa només dues setmanes han obert la Universitat Lliure de Benimaclet amb un acte que es va fer a un dels instituts de Benimaclet. I bé, això va comptar amb el suport de la xarxa d'Universitats Lliures, perquè hi ha més.
Espera, Universitat Lliure... Això què vol dir? Que és a l'aire lliure o què?
No, a l'Anxa, no és a l'aire lliure.
A l'Anxa sempre les seves preguntes.
Però podria ser, perquè no, hi ha, no és un edifici concret, simplement és com una iniciativa que s'ha dut i és un poc portar la cultura a aquesta gent que potser no ha estudiat una carrera com pot ser nosaltres, o bé, que volen, o que a pesar com nosaltres que arribem a la cultura, volem més.
Aquestes persones de les que pensen que el saber no ocupa lloc.
Clar. I tot gratuït, o sigui, és un projecte molt interessant. I bé, en la xerrada que van fer, Jaume Martínez Bonafé, que és un professor de la Universitat de València, apuntava la necessitat de construir un espai públic a través de la relació entre els altres i de la capacitat d'emancipació que el coneixement otorga als subjectes. Bé, això més o menys, en resum, és unes altres formes d'aprenentatge horitzontal sense jerarquies i amb la importància de crear cercles d'interacció siga lo important. La idea és, més que impartir, és compartir. O sigui, bé, si tu, per exemple, domines el dret, vas allí i expliques que és el que tu saps i algú pot anar a escoltar-ho. És un intercanvi d'idees, com per exemple aquesta ràdio, també contem un poc el que sabem, no?
Sí, és, això està molt ben pensat, no? Perquè si tu vols... per exemple, este dia fan... tracten tal tema sobre... Ai, pues mira, m'interessaria...
Arantxa va, ens parla de ciència.
Vas i clar, si a tu...
Arantxa, tu podries anar a parlar.
I d'aixa mateixa manera, si tu vols tractar alguna cosa, pues mira, tal dia, en tal puesto, i això dels jocs, com està a un... Perquè, clar, en Universitat Lliure...
Clar, dius
que
no hi ha un espai públic.
Clar, això és un poc en acord en aquelles cafeteries o un localet. L'associació de veïns també poden oferir...
També molt espontani, no?
Sí, molt espontani, molt... van oferint-se coses. I està molt bé perquè la gent major que no ha pogut arribar a la cultura, nosaltres no ho valorem, no? És anar a classe i tots els dies el mateix. Ah, quina nosa, no?, anar a classe. I per a aquesta gent li fa molta il·lusió i es sent molt bé quan va a escoltar una conferència de qualsevol tema, no s'importa. O sigui, salut, alimentació, el que siga.
I qui ha creat aquesta universitat?
És una iniciativa de plataforma Benimaclet Viu, que va ser creada fa només un any, després de la trobada d'escoles en valencià al barri de Benimaclet, com estem dient. I res, jo crec que és molt... molt...
Aixina un poc les assignatures, per aixina dir-ho, això de què es tracta, podem parlar de tot, no?
Sí, o... la veritat és que assignatures no hi ha així concretament. Sí que tenim, per exemple, economia crítica, salut, l'anàlisi de la cultura que consumim, i també s'ha programat llengües, com l'alemany i el valencià. El valencià, de moment, més o menys estem encara perfeccionant-lo, però encara podem anar, no?, inclús. I bé, els cursos s'ha anunciat que començaran a partir d'aquest gener, que ja està propet.
Benimaclet, eh? Jo, per exemple, sí, visc a Benimaclet, soc estudiant, i entre setmana pues, estic ahí en Benimaclet, no? I ara m'he enterat de que últimament hi ha hagut molt de moviment per ahí. Va haver una concentració el passat dia 10, no?
Sí, exacte. Parlant de cultura, també parlem de les altres cultures que hi ha a Benimaclet, i això és una altra de les notícies que anàvem a tractar, que és això, que fa una setmana, el dijous passat, va haver una concentració per reivindicar bé, les cultures, les generacions, els colors i les persones que poden haver-hi a Benimaclet, que són diverses i perfectament respectables totes.
Sí, que
totes.
És un barri multicultural.
Exacte. I l'escriptor Emili Piera va llegir un manifest incantès.
Efectivament, no? Sí, va defendre tot això i va haver una bona afluència, eren unes 200 persones, o sigui que jo crec que la plaça de Benimaclet estava en efervescència i estava molt bé. I bé, per a més actes que tenim també a Benimaclet, tenim demà, en Greenpeace organitza una formació oberta també al públic sobre consumisme, ja que s'apropen aquestes festes nadalenques de la consumició, i el lloc serà l'Associació d'Amics de la Malvarrosa. I bé, ja està bé de parlar de Benimaclet, perquè és evident que
Benimaclet... A l'Anxa li agrada molt Benimaclet.
Està molt bé, però també n'hi ha moltes zones en València i bé, volia parlar-vos també d'alguns altres, no? Bé, doncs si us interessa el teatre, tenim que ahir va començar al Teatre Micalet, l'última obra de Xavi Castillo, que es diu València Zombie, de la que podrem gaudir durant tot el Nadal fins al 9 de gener, i com és habitual farà crítica, la seva crítica personal de les falles. Després a l'Espai Inestable, que és un teatre molt, molt interessant perquè només val 2 euros per als alumnes de la UPB i de la Universitat de València. Es comença una obra que es diu Silenciats, amb la història dos protagonistes assassinats per discriminació sexual. Està molt bé aquesta
teatre,
iniciativa.
I si als nostres oients els interessa una miqueta més la música, exacte, que n'hi ha alguna cosa també. No?
Vosaltres, que m'heu dit que vos agrada Escape, sí. Teniu aquest dissabte mateix a l'Auditori Marina Sud, bé, un concert que estava previst per a setembre. Mira, sou molt fans, però no ho sabíeu això, eh?
No ho sabíem.
Però per causes alienes al grup pues, es va haver de suspendre. I res, i ara es farà
aquest dissabte, concert d'Escape,
ja sabeu. Però això només és una xicoteta iniciativa de l'oferta que n'hi ha a València, perquè no es poden queixar d'això ni... Així que si per plans és, no teniu excusa. I això és tot per avui. Voleu recordar alguna cosa?
No, recordar que la setmana que ve continuarem així, no?
Exacte.
Esperem.
Tornem a vindre, com sempre, amb molta més informació. Moltes gràcies a vosaltres dos per estar així.
A Sari.
I a Sari per estar al control tècnic. I
ara us deixem en una cançó d'Ivan Ferreiro que va dedicar per a l'Anxa, que li agrada molt.
Que, per cert, encara no l'ha sentida. Vaig a sentir-la ara per primera vegada.
I li recorda segur a una persona molt important.
Perdí cientos de horas en buscar un lugar donde tocar el suelo y encontré
2000 palabras que guardar y vi toda mi vida alrededor. Canté 100 escogidas al azar, sonó como si ya existiera. Grité las que no me gustaban y vi que solo hablaba de los dos, que solo hablaba de los dos, que solo hablaba de los dos. Sumas y restas, demonios dentro de palabras. Para ti, que van hablando de los dos. Grabé canciones para ti. Llegué después de algunos años y partí en el segundo en que llegué.